Hola, bon dia a tots els oients del Matí de Menorca i especialment a Miquel Àngel. Bon dia, Miquel Àngel. Ara estem en dies de canvi estacional. Per un significa l'inici de les vacances, per uns altres significa justament el contrari, l'inici de la feina, per altres l'inici de la Setmana Santa. Certament és un canvi de cicle anual, però de cicle. I els canvis de cicles ens comporten renovacions interiors, exteriors. En la primavera canviem les relacions, en l'inici de la feina canviem la nostra estructura de vida familiar, en l'inici de les vacances també canviem costums, hàbits, i dins el món cristià la Setmana Santa, la Pasqua significa també el final d'un cicle, el començament d'un altre, vida i mort, dolor i resurrecció, tristor i alegria, soledat i esperança. I avui em voldria centrar especialment en un dels cicles més dolorosos i a la vegada més freqüents en la vida, que és el procés de dol. El dol no és només el dolor per la pèrdua o la separació amb un ésser que estimes. El dol és també un procés que ens du des de la consciència de la pèrdua fins a la reconstrucció de les relacions en l'essència de ser estimat. A vegades, amb el llenguatge col·loquial, quan deim que algú està de dol, volen dir que està trist, que està enyorat. Però el dol és també un procés, un cicle, una transformació personal que va descriure en Bowlby, que era un gran científic, un psicòleg investigador, i que suposa un procés que comença amb la gran tristor, amb el gran dolor de la pèrdua, però que ens va transformant i ens va transformant a cada un de nosaltres fins a aconseguir alliberar-nos de la presó del dolor, de la presó de la tristor, per ser capaços de reintegrar-nos a la vida espontània, a la vida alegre. Quan perdem algú, no només sentim dolor i tristor, sentim por. I les nostres facultats mentals queden col·lapsades fins al punt que ens convertim en persones poc hàbils intel·lectualment i amb una estructura més aviat obsessiva. El que caracteritza la pèrdua d'un ésser estimat, les primeres fases del dol, és una actitud obsessiva per recuperar, per reinstaurar aquella relació, per fer com si allò no existís, just com si no s'haguessin perdut res, com si aquella pèrdua fos temporal, com si allò acabés de passar. Per això, les persones que estan en dol i que acaben de perdre qualcú tenen sovint la sensació de que tornen a veure, tornen a trobar, estan esperant que reaparegui la persona perduda. Això constitueix la primera fase del dol, que en Bowlby la descriu, i hi ha un acord internacional per dir-ne la negació. Una primera fase on tendim a pensar que allò que ha succeït no es va, que tornarà enrere, que la persona desapareguda, la persona morta, la persona que ha desaparegut del nostre món relacional, tornarà a aparèixer. Aquesta primera fase de dol, de negació, va acompanyada immediatament, a vegades a la vegada i a vegades immediatament després, amb un sentiment de culpa. Sentiment de culpa perquè imaginàriament ens creiem responsables d'allò que ha passat, o un sentiment de culpa perquè sentim que hauríem pogut fer més per aquella persona que hem perdut, o un sentiment de culpa perquè hauríem pogut fer coses que no hem fet, o recordar amb errors en la relació, en moments de conflicte, que ara adquireixen una significació especial i que tendeixen a fer-nos sentir culpables. En aquestes dues primeres fases acostuma a seguir una tercera fase. Una tercera fase que, més que tristor, moltes vegades ja sembla una veritable depressió. Falta de ganes de fer qualsevol cosa, desgast, desinterès per les relacions, ganes d'estar tot sol, sensació de cansament i a la vegada acompanyat de cert insomni, o persones justament ho fan al contrari, que tenen son i son i sembla que no s'arribin a despertar. La negació, la primera fase de negació, la fase de culpa, de sentir-se culpable per el que no ha fet o que hauria pogut fer i no ha fet, i aquesta tercera fase d'ensopiment majúscul, de pressió, d'inapetència, de desconnexió, necessiten sortir-ne. No podem quedar tancats, empresonats per sa tristor. Sa tristor empresona tant com empresona l'enamorament. Quan algú s'enamora i està autènticament enamorat, sembla que tothom hagi d'estar enamorat i que tot sigui preciós i que les relacions siguin una meravella. I quan un està trist, està en procés de dol, sembla que exigeixi a tothom que estigui trist, que estigui cap baix i que està convençut, sent que l'alegria és falsa alegria. I són tres tipus de sentiments que van encadenats un darrere l'altre i que Bowlby explicava i demostrava, i com s'ha pogut comprovar després i la comunitat científica ha acceptat, que són processos normals, tan normals com l'enamorament, que sigui normal no vol dir que sigui agradable, però que requereix que sigui normal, no allibera de la responsabilitat, de l'exigència, de l'obligació personal d'intentar sortir-ne. La tristor empresona i t'ha vincles, i per tant mantenir vincles amb els altres necessiten al començament un cert esforç. Sortir de l'obsessió dels pensaments tancats, dels pensaments tristos, exigeix un esforç personal de voler sortir d'aquell estat de tristor, de tenir motius, exigeix descobrir, redescobrir els motius per estar alegre, exigeix recuperar el record dels bons moments, de la gran generositat compartida amb la persona que ens falta, per pensar que allò és un patrimoni que s'ha de seguir compartint i que aquelles coses que ja no podem fer poden quedar substituïdes per altres que seran igualment bondadoses, igualment plaents, igualment necessàries, igualment generoses amb els altres, i que ens exigeix una voluntat de participació, una decisió ferma de recuperar l'estat de salut, perquè la tristor no és malaltia, però quedar empresonat de la tristor, quedar sotmès a la tristor, sí que és malaltia. Sortir-ne exigeix la recuperació, la restauració d'unes certes rutines, que ens obliguin a cuidar-nos de nosaltres i a cuidar-nos dels altres. Hem de tenir un horari de xicar-nos, un horari d'alimentació, una responsabilitat a l'hora de fer menjar de manera que no mengem de qualsevol manera. Necessitem mantenir unes rutines que ens comportin exercici físic, que ens comportin ventilar-nos, sortir, no quedar tancats. És cert que quan estem tristos no tenim ganes de veure ningú, però també és cert que per tornar a estar alegre necessitem tenir relacions i relacions agradables. Hi ha persones que tenen una vida interior, riquíssima, i sortir del procés de dol exigeix recuperar, recuidar, reconstruir aquella vida interior, que a vegades potser compartíem molt en separar o amb els pares, però que ben igual es pot reconstruir sense aquella persona. Mantenir-se en estat de dol suposa mantenir-se en situació de sofriment, mantenir-se en estat de dol sense intentar sortir-ne, sense sortir ajut, sense cercar ajuda, sense organitzar-se, suposa augmentar el sofriment que ens envolta. Per sortir-ne del procés de dol, cada un té els seus processos personals i les seves estratègies. Hi ha algunes coses que són comunes a tots. Una és que és necessari tenir clar que no podem estar pensant tot el dia en persona que hem perdut. Es va que l'enyorem, però també es va que hem d'actuar damunt el cervell, damunt la nostra ment, recuperant altres interessos. Necessitem treure de la vista aquelles coses que ens provoquen permanentment la seva presència. Els morts s'han d'enterrar, que no vol dir oblidar-los, però sí vol dir situar-los en un lloc on ens puguem anar a recordar, però que no ens tinguem presents i estiguin invaint la nostra vida quotidiana. Necessitem sentir que tenim el dret i el deure de recuperar l'alegria. L'alegria és un dret que tenim, però també és un deure. L'alegria nostra contribueix a l'alegria dels altres. Estar sotmès permanentment a la tristor suposa un alt risc de malaltia mental. Necessitem trobar ganxos, trobar arguments, trobar ajudes, trobar camins per recuperar el desig de viure i de viure fàcilment, de viure amb complicitat, amb estimació. necessitant també reconstruir la nostra vida. Quan perdem algú, no només perdem aquella persona, sinó que perdem una sèrie de rutines, de costums, de procediments, d'històries que feien junts o que un feia per l'altre, això s'ha de reconstruir. Aquella persona ja no hi és. Necessitem decidir què és el que deixem de fer, perquè no tot es pot fer sempre, i durant la vida hem deixat de fer moltes coses i ara n'hem de deixar de fer unes quantes, i les coses que considerem que són importants per nosaltres i que volem continuar fent, necessitem interlocutors alternatius. Aquella persona que se n'ha anat ja no hi és, necessitem fer-ho amb altres, compartir-ho amb altres persones, i necessitem recuperar, restaurar hàbits de salut en l'alimentació, hàbits de salut en l'exercici, hàbits de salut en la vida personal, hàbits de salut en la vida social. És tan normal sentir el dol, sentir la tristor, que normal i necessari és recuperar l'esperança i l'alegria de viure amb molta altra gent amb qui compartim es cada dia. Bé, bona Setmana Santa, bona primavera i fins la setmana que ve, si Déu vol.